anem amb la fórmula. No hi ha hagut referències a l'Estatut, no hi ha hagut referències a la Constitució, això no ha agradat ni al Partit Popular, ni a Ciutadans, ni al PSOE. Per exemple, avui Pedro Sánchez ha dit que si no ho fa el Partit Popular ho farà el PSOE, liderar una proposició per tal que qualsevol càrrec electe hagi d'acatar la Constitució quan prengui possessió. Això ara no és obligat. De fet, quan Carles Puigdemont va ser el primer que no va fer la fórmula tradicional de sotmetre's a l'Estatut i a la Constitució, el Partit Popular va portar aquesta fórmula a la justícia i els jutges van dir que, com que no hi ha un protocol establert ni a l'Estatut de Catalunya ni tampoc a la llei de presidència, és lliure. Per tant, no, en aquell moment, el 2016, no, els jutges van dir que no hi havia cap objecció a la fórmula utilitzada per Carles Puigdemont, que és exactament la mateixa que ha utilitzat avui Quim Torra. El que demana Pedro Sánchez és canviar la llei perquè a partir d'ara sigui obligat.
Però perden el temps amb unes tonteries, de veritat.
Bé, però en tot cas, la fórmula, us convenç, no us convenç, el fet que els partits ara la denunciïn o que es queixin?
Mira, jo la reacció veig a un tema més profund, no tan anecdòtic. A mi m'agrada que puguin no tenir que fer referència a la Constitució i a l'Estatut, tot i que si jo estigués en aquesta situació la faria, però m'agrada que la puguin fer perquè jo crec que a mi el que m'agradaria és tenir un estat en el qual no cal sentir-se militant nacionalista de l'estat, ni com a França no pot ser independentista, a Alemanya no pot ser independentista, doncs aquí que pots, no obliguis. Llavors, tots aquests petits signes a mi no m'agrada en la mida que t'obliguen o reforcen creixement del sentiment nacional. Dit això, vigila, perquè jo crec que el sentiment nacional fins a un grau és molt important perquè crea identitat, crea un nosaltres que podem compartir, que dona solidaritat, que ens fa autorreconeixens, i per això soc molt partidari de que hi hagi un primer nosaltres, que és català, que ens reconeixem com a tal i que hem de defensar la nostra, però jo també crec que hi ha un altre nosaltres més ample, que és el conjunt d'Espanya, i jo també m'agradaria que això no és ningú negés, perquè hi ha molta gent a Catalunya que té aquest sentiment.
Carlos, només una cosa, perdona, només una pregunta.
Però no estic que li deixin lliure llibertat en la manera de fer.
Una cosa que has dit, volia a França, jo estic no pot aquesta, ser independentista a França?
No, tenir partits que estiguin en contra de la separació d'una part.
A Còrsega, en guanyar les eleccions, una coalició entre autonomistes i independentistes amb el 56% dels vots, i el partit independentista Còrsega és un partit poderosíssim. Mateix podríem dir a Euskadi Nord, a Iparralde, hi ha hagut eleccions als cantons, a les zones electorals, ha guanyat alguna vegada amb algun un partit a Versalhe similar a lo que seria aquí Patasuna o Bilbao.
Sí, ara té limitacions constitucionals per fer-ho. Aquí, en aquest sentit, agradarà més o menys amb alguns, però és més, per dir-ho així, està més protegit el fet de poder-te dir, escolti, no, és que jo estic aquí per separar-me.
Això és bo o és dolent? És a dir, tu dius, Alemanya no pot ser independentista. Ostres, no és veritat, eh? Vull dir, tu pots ser el que vulguis.
Sí,
el que vulguis.
Clau per,
però,
partit polític.
Si això fos així, que no és ben bé així com ho dius, seria bo? És a dir, no, s'ha de prohibir l'independentisme. Per què? S'ha de prohibir alguna cosa més? El feminisme? Els trios sexuals? Per què? Per què seria bo això?
No, però jo crec que no seria partidari de prohibir-ho.
Exacte, jo crec que l'independentisme és al revés. Jo sóc partidari, fins i tot, deia més, perquè agafava l'anècdota del tipus de promesa o jurament que vulgui fer un, de dir, home, a mi m'agradaria viure en un estat en què no m'obliguin a sentir-me amb un sentiment nacional determinat. I en aquest sentit no tenir que fer referències a determinades coses, ja m'agrada. Dit això,
Tu creus que seria bo, però no voldries que t'hi obliguessin?
Sí, jo ho faria. Jo faria referència a la Constitució i a l'Estatut, però jo no vull que li obliguin a un senyor que no.
Però mira, Carlos,
el que passa que sí que crec que és important el respecte de les regles de convivència mínimes. I insisteixo, que per mi és molt important això. Jo crec que el sentiment nacional té la seva importància. Igual que el sentiment religiós, el sentiment ideològic, pertanyar a una família ideològica, etc. Però fins a un determinat punt, arriba un punt que aquest element que és positiu, que t'estructura com persona, que et fa això, el que jo deia, amb el sentiment nacional pot sentir part d'una col·lectivitat amb la qual estàs disposat a compartir, a ser solidari, té un límit. Quan comences a dir l'altre és un tal, l'altre és un qual, i llavors jo crec que hem de cultivar un sentiment nacional molt sa.
Però és una paradoxa, això. És a dir, la idea, si tu estàs, per exemple, en un estat on no se't permet tenir un sentiment nacional, tenir uns partits, o expressar les teves ganes de marxar, paradoxalment, tu tens més ganes de marxar. Si en un estat et permeten, contràriament, que tu tinguis partits, que tu puguis autodeterminar-te, estic pensant, per exemple, en la Gran Bretanya, pot passar que tu tinguis menys necessitat de marxar, com passa a les famílies amb els pares autoritaris. No creus?
Bueno, aquí s'ha de fer... has barrejat dos arguments que són importants de tenir-los o almenys reflexionar amb un i amb un altre. Primer, en el cas d'Anglaterra, la comparació seria si el nord... Newcastle o una part de
la Gran Bretanya, Bristol, ja,
bueno, però,
Gran Bretanya.
Clar, per això et deia que parlava, jo, per fer la comparació, hauries de fer una part d'Anglaterra que es volia separar.
Perquè si no, l'altra, perquè les la últimes Constitució... eleccions que hi han hagut, no, és a dir, jo estem parlant de Gran Bretanya, on una part es va voler separar i finalment no van guanyar el referèndum, sí. Un referèndum acordat.
Sí, sí, però insisteixo que la comparació en aquest sentit l'hauries de fer no a nivell de Gran Bretanya o del Regne Unit, sinó específicament d'un dels països, perquè es consideren com a tal, com nacions allí dintre. Dit això, és que són processos històrics força diferents.
No seria el cas d'aquí en Catalunya i Castella, no?
Bueno, amb alguns punts de comunalitat i altres de gran diferència, també. O sigui, no podem dir nosaltres som però, com els escolars.
Mira, la gran diferència, la gran diferència que hi ha és que l'any 1707 és quan hi ha la Unió NAC, quan el Parlament escocès vota majoritàriament amb totes les coses que vulgueu, perquè diu que hi ha doncs, diners que corren per allà, coses... És a dir, però al final voten majoritàriament el Parlament escocès la seva pròpia liquidació i la integració a la Gran Bretanya. El mateix 1707, aquí té lloc, a la península Ibèrica, la batalla d'Almansa, i és quan els Borbons doncs, guanyen una part important de la Guerra de Successió. Una cosa és, Escòcia voluntàriament s'integra a la Gran Bretanya. La Corona d'Aragó per una guerra.
Sí.
És una guerra perquè la Corona d'Aragó majoritàriament donarà suport amb un rei que és el que perd.
Però
o que és el que no guanya.
Sempre pringant, eh?
Sí, no, però això, per exemple, també és forçar una mica el raonament, perquè primer no era només la Corona d'Aragó, era unes parts importants d'Espanya. De fet, en algun moment que l'arxiduc Carles arriba fins a Madrid.
I tant, dues vegades.
Perquè hi ha molt, sí, perquè, és que, perquè hi ha una divisió en Espanya enorme en aquell moment. I és quan mana el descendent de l'absolutisme absolut francès que diu, ara jo aquí muntaré el que he viscut a França i que ens va bé, que és acabar amb tot tipus de sentiment. I llavors, també s'ha de dir que en aquell moment obeeix amb un pensament que posteriorment, i això teniu les dades, bueno, clar, coincideix amb la revolució industrial, però que permet el fet de fer mercats més grans permet un progrés econòmic extraordinari.
Home, ja s'ha demostrat fa temps que l'arribada del Felip V o de l'absolutisme a la península no està lligada a l'augment econòmic, a la bonança econòmica que ve uns anys després. Però de totes maneres...
No, 1720, si ho veus concretament. O sigui, no facis tanta diferència, perquè és 1720 i quan comença a canviar fins i tot en clau de renda per càpita. Dit això, és que el Felip V va venir aquí el 1700 sí. I tota la noblesa sí. I la burgesia barcelonina i noblesa catalana li van fer el besamanos, que es deia en aquell moment, sí, i li van jurar fidelitat eterna. Sí, sí. El que va ser que un determinat moment, Anglaterra...
Això passa sempre, vulguis que no...
A l'any 1700,
però, Anglaterra en aquell moment li dona por, a Anglaterra diu, escolta'm, i llavors fa una conxorxa amb l'imperi austro-húngar i diu, escolta'm, bueno, proposem una alternativa. Sí. Perdó, m'he fet una referència històrica incorrecta. Però, dit això, el que ens ha passat aquí és vam apostar per un model determinat que anava en contra dels drets i constitucions, que s'ha de veure què diu, perquè això no ho diem mai tampoc, què deien a les constitucions catalanes d'aquell moment? Quins eren els drets defensats en les constitucions? Perquè valdria la pena que algú ho sapigués, perquè sembla que siguin les constitucions actuals. Jo, no té res a veure, Era regulació dels privilegis de determinades classes,
Sí, home, clar.
La classe noble, no, la classe a l'església...
Les classes populars enlloc no manaven
en
llavors.
Enlloc.
Però, el 1700, primer... que sou conscients, que esteu discutint sobre el 1714.
Sí, però només dos coses.
Jo ho dic perquè en sigueu conscients, perquè s'havia proposat temes d'avui,
No, perquè en Carlos deia, estàvem parlant d'estats que se separen i deia, ostres, les circumstàncies són diferents les de la Gran Bretanya, llavors per això ens hem embrancat, perquè hem de saber si les circumstàncies importen tant en el moment actual, però igualment en Jordi...
No, jo només volia posar la diferència entre Escòcia i Catalunya, que l'una és conquerida a sang i foc i l'altra és el seu parlament que ho vota, però de totes maneres, quan Felip V guanya la guerra, el primer que diu és que los habitantes de Catalunya se governaran segons les lleis de Castilla. És a dir, manaré jo. vol dir que alguna diferència hi havia. I el segon, quan tu parles del 1720, l'any 1720, a Catalunya pagava 7 vegades mig i més d'impostos que el 1700, fruit de la imposició borbònica del cadastre. O sigui, era una societat absolutament arruïnada. Després, sí que, evidentment, tirarà endavant.
Sí, però és una societat absolutament arruïnada. I el 1700, i un dels arguments fonamentals és que la corona aquesta, precisament, posa, aprofitant que hi havia una certa indústria textil, afegeix aquí una demanda brutal, que és tota la roba de tots els exèrcits espanyols, i això fa que triomfi d'alguna manera la indústria textil, que per nosaltres ha estat clau. De tota manera, jo crec que no heu d'idealitzar, si un estudi... Escòcia va tenir guerres.
No, només idealitzem la idea de referèndum pactat.
Clar,
això sí que ho idealitzem.
A mi m'agradaria això.
Quan tu parles de... No, és que cada context... Bueno, ara França permetrà un referèndum a Nova Caledònia. Tu diràs, no, és que és una colònia.
Parlem perfectament de referèndum quan vulguis, perquè jo tinc posició presa també.
La qüestió és aquesta, no? És a dir, Nova Caledònia, no, és que és una colònia, no és el mateix. No sé si hem de pensar en el passat per donar... llum verda o no a un referèndum. Jo crec que no.
Jo crec que és
la voluntat popular la que ho ha de demanar, i per tant m'alegra Nova Caledònia i m'alegra Escòcia, i ja està.
El problema en aquests temes és qui defineix el demos, que és el problema de sempre, però el discutim qualsevol dia. El que passa que ara trenquem el...
No, perquè a més, ens queden 5 minuts, si sou capaços de fer uns 5 minuts i ho arregleu...
Qui defineix el demos? Doncs en el nostre cas ja sabem qui defineix el demos. Mariano Rajoy, Brei.
Home, no, i en tot cas no, o sigui, que serà la Constitució.
Pedro Sánchez ara...
No personalitzis tant, perquè jo crec que és un error.
No, però a mi el que em sorprèn és que Pedro Sánchez, els últims dies o els últims temps, sobretot a partir de que va donar, va ser suport indispensable per poder aplicar el 155, i sense ell hauria sigut molt més difícil, i sense Miquel Iceta també hauria sigut molt més difícil. Ostres, sempre que sembla, no que està competint amb el PP per veure qui la diu més grossa, sinó que està competint directament amb Ciutadans, o qual és molt més preocupant. Perquè, bueno, realment m'estranya, no?, aquest nivell de determinades manifestacions de Pedro Sánchez.
Queden 4 minuts per arribar a les 4. Només dic que hi ha alguns oients que ens estan fent arribar que hi ha partits independentistes a França o a Alemanya. Sí. Per exemple, hi ha un partit independentista bavarès. Ens ho fa arribar la Montse. Sí, és veritat, hi ha partits, és veritat que són minoritaris, però és veritat que que es pot presentar un a les eleccions d'Alemanya o de França amb un partit independentista. Una altra cosa és després quin recorregut tingui, depenent del suport. Però això passa amb totes les opcions polítiques, com sempre. Bé, us volia preguntar per aquestes posicions que s'estan veient, això ho deia, el Jordi, aquesta mena de lluita que hi ha entre el PSOE i Ciutadans, perquè, per exemple, avui hem sentit com Pedro Sánchez demana que qualsevol càrrec electe estigui obligat a acatar la Constitució. L'altre dia sentien també com el mateix Pedro Sánchez demanava que es canviï la formulació en el Codi Penal del delicte de rebel·lió perquè no calgui la violència a partir d'ara, s'entén? És a dir, no afectaria els polítics catalans que estan ara presos, sinó els que a partir d'ara fessin alguna cosa semblant al que va passar aquí durant la tardor. Ciutadans, que continua amb la seva posició dura avui demanant que no s'aixequi l'article 155, que es mantingui, que fins i tot s'ampliï, per exemple, els mitjans de comunicació públics. És a dir, que sí que a l'estat espanyol les grans forces polítiques estan entrant en aquesta via d'endurir encara més el codi penal, fins i tot, no?, de canviar el codi penal.
Sí, jo deia lo de Pedro Sánchez, que em sobtava, però sobretot si el comparem amb el Pedro Sánchez que va de l'octubre del 2016, que és quan l'aparell del PSOE el fan plegar de secretari general, fins al maig del 2017, que és quan ell, ostres, una cosa jo crec molt sana, les bases el tornen a posar al davant en contra de les portes giratòries i en contra de l'aparell i en contra dels barons, no? Clar, durant aquests 6 mesos ell té un discurs molt progressista, un discurs d'esquerres, d'entesa amb Pablo Iglesias i fins i tot d'entesa amb el nacionalisme català o amb l'independentisme català. Ell arriba a parlar de nació en aquell moment. És la mateixa persona que ara està dient totes aquestes coses i que em sembla paradoxal que està competint amb Ciutadans per veure qui la diu més grossa.
Jo, en aquest tema, concretament, de la reforma del Codi Penal, em sap una mica greu perquè tinc una aproximació evident. Ahir va presentar Units per Avançar un pacte d'estat en el qual es contemplava, per exemple, que el canvi de la regulació dels delictes de rebel·lió, de sedició, etc., però en clau, jo crec que força positiva per evitar una criminalització i una interpretació tan laxa com s'està fent. Jo crec que el problema d'ara plantejar la reforma del Codi Penal, que jo soc partidari precisament per reduir aquestes ambigüetats i que permetin interpretacions tan exagerades, doncs a vegades és arriscat, perquè si de bon com vagi, doncs ens trobem. Una altra cosa, mireu les limitacions constitucionals que s'estableixen en aquests països que hem esmentat, els partits independentistes en el projecte independentista.
Mentre puguin votar, quines limitacions?
Nosaltres també votem. Mm.
Votar a la separació, amic meu.
Esquerra Republicana.
Votar a la separació. Com a Gran Bretanya.
Però no ho sabem si a tots els països s'acceptaria un referèndum. A Gran Bretanya el van acceptar.
I a més, per una vegada,
hi ha Nova Caledònia.
Sobirania cedida.
França farà Nova Caledònia. Ostres, les limitacions que vulguis.